divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Avui al divan la dona tecnològica més influent del món, una de les expertes planetàries més importants en globalització. Però per damunt de tot, la nostra protagonista és una líder, una dona feta a ella mateixa, que viu a San Francisco i va néixer a Olot, que és la vicepresidenta de NetApp, superpotent en la gestió de dades, però que va començar llicenciant-se a Catalunya en filologia anglesa i germànica abans de muntar la seva pròpia empresa de traduccions ja als Estats Units. És un referent clar per les dones, emprendre, saber negociar amb els homes, ser l'única dona de la taula de reunions i per això crea fins i tot ONGs per ensenyar a les dones a empoderar-se. És una crack negociant i entenent altres cultures. Com es fa per arribar a un acord amb una empresa japonesa o amb un país musulmà? És l'autora de Truly Global, veritablement global, global de veritat, el millor llibre de mercats mundials que descriu què han de fer les empreses per ser globals. A les xarxes la trobareu com a @AnnaPapallona, per l'efecte papallona. Quan una papallona mou les ales, pot provocar grans canvis a tot el món. Es diu Anna Navarro Descalç i és coneguda com Anna Schlegel. Des de l'altra punta del món, o sigui, a tocar, a tocar ben bé, mira com riu. Anna, benvinguda al divan.
Moltes gràcies, bona tarda.
Ens fa moltíssima il·lusió que avui aquí, allò, the best, sigui amb tots nosaltres a Catalunya Ràdio. Dita-la! Anna, que et veig ballant darrere de les mans. Quina sensació fa ser elegida com la dona més influent des del punt de vista tecnològic del món? Com ho encaixes?
Mira, hi ha dies de tot. Hi ha dies que no és veritat, hi ha dies que t'ho penses, hi ha dies que estàs molt i molt content per al teu equip. Evidentment, em sembla que el premi i aquest reconeixement representen a moltíssima, moltíssima gent.
Sí. Ets molt generosa, dius moltíssima gent. Ara estàs liderant un equip de quants centenars de persones?
Sí, sí, el NetApp. Tinc diferents càrrecs a dins de la companyia. Un cop ja quan puges una mica dalt t'has d'ocupar de diverses coses. L'equip que m'agrada més ara mateix és el de dones en tecnologia, que diguem Women in Technology, i són 1.300.
1.300 dones, eh? 1.300 sí. Dones en tecnologia.
1.300 dones i homes. Hi ha alguns homes també, perquè evidentment els necessitem perquè ens donguin les oportunitats, perquè ells són els que donen les oportunitats.
Això ens ho has d'explicar. A veure, per què els homes són els que donen les oportunitats? Per què les oportunitats d'entrada són a les seves mans i poden decidir que te les cedeixen o no?
Hi ha més representació. Hi ha més representació a les juntes directives, hi ha més representació al C-suite, no? Els que són els chief operating officer, els CEOs, normalment són homes. Hi ha un percentatge bastant baix de dones a dalt de tot, no? I quan es reparteixen qui farà això, qui conduirà aquesta orquestra de grans projectes, normalment són els homes. Hi ha dones, no? Per exemple, hi ha dones que porten els temes de recursos humans, hi ha moltes dones que són les caps de màrqueting, hi ha moltes dones que són caps de polítiques digitals, però quan mires a dalt de tot, en plan la tècnica, on t'anirà la tecnologia, on t'anirà la pròxima innovació, el percentatge de dones és baix. I per això has de poder saber qui està a dalt i has d'estar molt preparat per presentar-te de que tu també ho podries portar, aquest tema, no?
Llavors, a veure, agafo diverses idees de les que has dit, eh? Una és, sí, tu, que ets una dona, també ho podries portar. La primera idea és que sembla que un home, un cop ha arribat a algun lloc, ja se li reconeix la capacitat, la possibilitat de poder dur altres àmbits. Mentre que una dona semblaria que està en dubte, ja ella mateixa es pot posar en dubte i hauria d'estar fent i demostrant cada dia de la seva vida, cada dia del món, com si hagués ocupat un lloc que, d'una manera inconscient i que ens ve històricament, socialment, antropològicament, no li correspondria, no?, ocupar un lloc de comandament, i llavors contínuament hagués d'estar demostrant: ei, que ho faig bé, tan bé com un home, a ella mateixa i als homes.
Bé, doncs jo diria que quan estàs en una empresa com a dins de Google o Facebook o NetApp o Microsoft, a dalt de tot no hi ha molta gent, no? No hi ha moltes posicions, són 10 persones, són 20 persones, i això és difícil per als homes i per les dones. Hi ha més referents que són homes, no? I coneix, evidentment, si hi ha una vacant o hi ha una posició, es coneixen més entre ells, perquè són més ells, no? I a vegades pensen més, li donaré aquesta oportunitat a en Marc o li donaré aquesta oportunitat a en John. Per això continuo dient que és molt important anar ensenyant la feina que fas, com penses, perquè quan surtin aquestes oportunitats estiguis molt i molt ben preparat i ells sàpiguen que tu ho podràs fer, no? Però això és difícil per als homes també. Hi ha molta competència, no? Hi ha molta competència perquè els espais, especialment en companyies que estan molt establertes, doncs a vegades són molt pocs, no?
Vaig a una altra idea. Si ens mirem, avui aprofitem, que tenim en tu, sí, que ets una crac de tot això, perquè penso que pot ser molt útil per a les dones i per als homes. Si ens n'anem als estudis, ara penso, doncs, amb l'últim que vaig tenir a les mans, de que busca el perquè de la bretxa salarial, no?, d'aquest gap en els salaris especialment, ens diu: especialment n'hi ha en els llocs d'un comandament més gran, entre dones i homes de més edat, i en el tipus d'empreses que hi ha més homes. O sigui, més homes, més edat, més responsabilitat. I un dels motius que diuen que hi ha aquest gap en els salaris és perquè les dones no defensen tan bé la seva pròpia carrera professional i no negocien tan bé des dels llocs que poden ocupar el salari. Molt bé, llavors, doncs, te'n vas a buscar el perquè d'aquesta situació i, per exemple, et pots referir al llibre de Linda Babcock i de Sarah Latchever, que ja és un clàssic i que parla del alt cost d'evitar la negociació. Women don't ask. Les dones no demanen, com una cosa inconscient de que si tu ets ambiciosa i demanes, ets com lletja, ets com la madrastra del conte. I si no, a l'altra banda, ets una bleda assolellada. De manera que l'espai d'entremig és molt petitó. Com es fa per negociar bé, defensar la pròpia carrera i que no et diguin: mira-la, que ambiciosa que és?
Mira, les dones, depèn de l'etapa on estiguis a la vida, especialment si has tingut fills, moltes vegades agafes les feines o ja estàs molt content de que et donin una feina quan podràs tenir fills i els pots veure créixer i pots tornar a casa una hora per fer el sopar i tot això, no? Però jo vaig preparar ara una classe de com negociar.
Oh, que bé!
I negociar no vol dir només negociar els cèntims. Pot ser negociar que pugui sortir de casa una hora per poder anar a fer el sopar, no? Negociar pot ser que tinguis més vacances, negociar pot ser que demanis treballar amb certa tecnologia, però sí que és veritat, especialment quan tens una feina nova aquí als Estats Units, aquí es diu play ball, has de jugar a pilota, no? Com un Maradona, com un Messi, t'hi has de posar molt en sèrio, has de ser molt i molt fort, especialment si et volen. Tu has de preparar una mica com un projecte, no? I t'has de fer les llistes de què és important per tu, perquè tu estiguis bé. I ara aquí, al Silicon, hi ha moltíssims grups, hi ha molts fòrums, per exemple, al Facebook, que les dones són uns grups petits que s'expliquen el que estan guanyant. Perquè, per exemple, no sé, ja, per exemple, ahir hi havia una noia que volia entrar a una companyia que es diu Adobe i estava demanant què guanya una cap de projectes Adobe, no?
Sí.
Llavors tothom s'està ajudant perquè quan parlis amb la gent de recursos humans o quan estan a punt de fer-te l'oferta, no vagis de bleda assolellada, no?
Bueno, és que jo crec que això et descriu, no? Diu, li donarem això, diu, ai, sí, moltes gràcies, no? Clar.
No, sí, no, no. Aquí s'ha d'anar molt ferm i s'ha d'anar molt ben preparat, però aquí ja hi ha molts fòrums i molts grups que expliquen exactament què es guanya si seràs un enginyer d'això o un enginyer d'allò, no? Es sap bastant bé, ja.
I llavors, ara em poso a l'altra banda, la direcció de
Sí.
l'empresa, per què
Sí.
hauria d'escollir una dona que li parlarà de les vacances, de l'hora que vol sortir a la tarda, si és que és una feina presencial per poder ajudar les criatures a fer els deures i fer el sopar, si un home no li demanarà això?
Ja, perquè són les nostres realitats, no? Perquè a vegades aquí el que passa també és que treballes per moltes cultures, no? Pots tenir una persona de Corea treballant per una persona de la Índia, una persona de la Índia treballant per un japonès. I les cultures miren els horaris, els sous, com treballaràs amb els teus caps de maneres molt i molt diferents. I jo sempre recomano que abans d'entrar en una feina nova, estudiïs molt bé amb qui aniràs a treballar, per qui treballaràs i que passis un parell d'hores parlant amb el teu jefe o la teva jefe nova abans d'agafar la feina, abans de dir sí, per veure si t'hi veus, no? No pots entrar de manera cega, no? No, has de mirar molt i molt bé que sigui un bon fit, que es diu aquí, no? Que
Un bon
sigui
fit.
un lloc que hi estaràs bé, perquè tothom treballa molt i molt fort, moltes hores, i el que no vols és que no estiguis bé, no? Amb el teu jefe.
Des de Silicon Valley, avui podem parlar al divan amb Anna Navarro Descalç, coneguda en el món tecnològic com Anna N. Slagle i que la trobareu a les xarxes com @AnnaPapallona, elegida com la dona tecnològica més influent del món per la revista Analytics Insight. Catalunya Ràdio, avui amb Silicon Valley. Hem començat avui amb la Tina Turner, perquè ens l'havies triada. Jo he pensat, de best és l'Anna. Però digue'ns per què t'agrada aquesta cançó, per què ens l'has escollida.
Ah, per la història de la Tina Turner, no? Que
Va.
va tenir el primer matrimoni d'ella va ser molt i molt difícil, es va haver de superar moltíssim i és la millor, no? Em sembla que encara ha estat fent concerts fins als 70 anys i una energia bestial, s'ha superat molt. Aquí als Estats Units la gent se l'estima molt.
Itala. I, Anna, tens la percepció, no? A vegades hi ha qui em diu que el més important de la vida és el llegat que deixa per a les noves generacions, no només per als fills o les filles, sinó per al món, no? I jo que aquests dies que he fet com m'he posat a estudiar l'Anna i he pensat, aquesta dona crec que el llegat que vol deixar és també el d'obrir espais a les dones i ensenyar-los com es dibuixa el propi camí. Això ho has assumit personalment?
No, això ho faig i ha anat sortint i cada dia... Ara sí, bueno, no, potser és un sí, ara ja ho veig que ho he fet, no? Ja fa molts anys, potser fa
Sí.
12 o 13 anys que parlo amb noies joves o amb altres dones o senyores d'altres companyies, d'altres països, que em demanen moltíssimes coses. I em sembla que és perquè ens falten referents i falten a vegades també referents que vulguin parlar amb tu, perquè aquí n'hi ha molts de referents, però és difícil a vegades poder parlar amb elles, no? I igualment amb homes, perquè jo tinc aquí molts de mentors que són senyors extraordinaris que a vegades tenen temps i a vegades no tenen temps, no? Però també escric molt de les coses, els passos que has de pensar, les coses que has de pensar, llistes de què pensar, per exemple, quan has de negociar un sou, perquè tenim tantes coses al cap que a vegades no hi penses en tot, no? Faig moltes llistes, dic, has pensat en això, has pensat en això... Sí, sí, parlo amb moltes noies, noies molt joves, eh? Nosaltres aquí al NetApp parlem amb moltes noies que estan encara a la universitat o estan a punt, estan a cinquè o l'últim any de la universitat i volen entrar en un lloc com el NetApp, no? I jo penso, quan vaig sortir de la universitat, lo complicat o lo difícil o el marc que veus a davant són uns passos molt, que et dona molta ansietat, no? I nosaltres el que els hi volem donar és una mica la imatge o la fotografia de com es fan les coses aquí.
Avui amb l'Anna Schlegel, que ella és a San Francisco, però que és al món. Sis idiomes, sis llengües parles, però habitualment treballes amb quatre, no? Jo ara et veig i dic, mira, parla amb volutí, que... però sí, tradueix mig d'aquesta frase, la té conceptualitzada en anglès, aquesta l'ha conceptualitzada d'una altra manera, no? Les llengües són essencials per comunicar-te i per entendre, no?, també les altres persones.
Sí, sí, i evidentment em sembla que tinc una barreja mental, a vegades vols dir coses, m'invento moltes frases que la gent se'm queda mirant, què vol dir això, llavors he de tirar un pas enrere i explicar-ho, no?
Tu sí, vas començar estudiant filologia, o sigui, una dona que és tecnològica però que ve de la filologia i semblaria que les lletres i el món tecnològic no tenen res a veure, però en el teu cas hi ha tingut molt. Com? Per què t'ha servit?
Sí, la filologia, jo tenia amigues que anaven a obrir una editorial o que volien ser professores de l'idioma o que volien treballar en relacions de l'altre país. No sé, la filologia significa moltíssimes coses. Jo ja quan vivia a Barcelona i estudiava filologia vaig començar a fer traduccions tècniques i a treballar en una empresa d'un cosí de la meva mare, a la plaça Catalunya, que ja estaven desenvolupant un software, i em va agafar de traductora dels manuals tècnics. I així és com vaig començar, ja molt, molt jove, em sembla que tenia 18 o 19 anys.
Retraduir manuals tècnics, com si diguéssim una il·lusió boja, d'entrada no sembla que hagi de fer, eh?
Però a mi em va fascinar la tecnologia i intentava, quan els millors... La gent que entén les tecnologies millor són els traductors, perquè has d'entendre com funciona el producte, has d'entendre com explicar a la persona que llegirà el producte què ha de fer per instal·lar-lo, per reconfigurar, per fer un upgrade, el que sigui, no? I et comences a imaginar el producte i com funcionarà el producte.
Clar, però de la manera que ho dius, jo penso, sí, els millors que entenen com funciona un producte tecnològic són aquells que ho han de fer-ho entenedor, els traductors, però això no vol dir que els hi agradi. És a dir, que agradi, jo ara et miro i penso, et veig amb la cara aquesta d'il·lusió, que és com el fulletó de com funciona la rentadora, que, o sigui, no existeix. I tant, no semblaria que ho fos, però tu, en canvi, és una actitud, o sigui, vull subratllar l'actitud oberta per voler entendre mons que no coneixies, no? I en comptes d'estar traduint una obra literària, doncs comences amb uns prospectes, no? Amb un manual d'instruccions de software, per exemple. És una actitud, aquesta actitud és essencial per avançar?
Em sembla que s'han d'anar a provar les coses, eh? Perquè jo també vaig intentar traduir coses d'advocats, no podia, no? Vaig intentar traduir coses literàries i tenia amigues que ho feien 20 vegades millor, no? A mi em va començar a agradar això, com funcionen les coses, com s'instal·len. A mi, jo sóc molt empàtica, es diu, no sé.
Sí, empàtica.
Empatia, i això ajuda molt per la gent que ha de... que ha de fer servir un producte. Si penses en l'altra persona, ho entendran bé, ho entendran ràpid, serà fàcil per ells. A mi m'agrada aquesta part.
Estrenem un divan en podcast de Catalunya Ràdio cada setmana. Ens trobareu a la pàgina web de Catalunya Ràdio i a les xarxes com @eldivancoppolo.
Si no vols que se t'escapin els convidats del divan, subscriu-te al nostre podcast. El sentiràs així que arribin.
Amb les músiques que ens tries, ens situem, que jo ja et veig ballant allà a la barra d'una discoteca. No sé si és això, eh? És això?
Sí, és això. Especialment amb la cançó que has posat abans de September.
Sí.
És una cançó que escoltava molt amb la meva cosina Maria Elena, de quan érem joves, i ens encantava ballar. Moltíssimes hores ballant. Jo ballava davant del mirall, em sembla que cada dia.
Cada dia, ballant, no? Mira-te, l'altra vegada, eh? Estàvem amb el September. September, i ja va... Mira, va, que ballem! Va, que vaig a una altra idea. Tinc moltes coses a dir-te. Et miro i et veig somrient i dius, és una dona optimista que doncs, comença traduint, per exemple, coses d'advocats i no s'hi veu, i amb obres literàries jo diu, ai, no sé, i llavors troba en un altre tipus de cosa, en la tecnologia, una il·lusió. Tu ets una dona optimista? I consideres que l'optimisme, abans m'has parlat de l'empatia, ja hi aniré, l'optimisme és necessari per no obrir-te camins, per crear aquests camins que t'obres?
Sí, jo em sembla que això de l'optimisme ve una mica de l'ADN. A mi m'han passat moltíssimes coses a la vida, com a tothom, però no sé què em passa, m'aixeco al dematí que estic contenta. Això és una passada, això és com un regal de Déu bestial que... Encara que, no sé, he tingut fills a l'hospital, han hagut operacions molt fortes, coses molt i molt difícils, m'aixeco l'endemà amb força. I potser això ve de que al créixer amb els meus pares ens aixecàvem. Jo a vegades anava a córrer amb el meu pare al dematí, el meu pare corria maratons, i a vegades em despertava, em deia, demà vine amb mi, no? I a les 5:45 del dematí agafàvem el cotxe, ell i jo dos sols, i ens anàvem a córrer a la Devesa de Girona, no? I deia, va, anar un quilòmetre més. I això em sembla que, no sé, potser m'ho va ensenyar ell.
Sí. Com era l'ambient familiar? Olot? Situa'ns Olot. Aquella...
jo vaig néixer a Olot, però al cap de, em sembla que amb 5 anys, vàrem marxar a viure a Girona. O sigui que a Olot hi anàvem els caps de setmana perquè hi havia tota la família de la meva mare. Després a la família del meu pare també vàrem acabar comprant un pis allà i els caps de setmana eren a Olot. Durant la setmana eren a Girona i era molt i molt divertit estar amb tots els meus cosins per Olot, amb les bicicletes, anàvem al riu a tirar roques, a anar a buscar, a tocar la neu, no sé, feia moltes coses. Una família molt i molt divertida, molt unida. Els meus avis sempre tenien moltíssima gent a casa, uns dinars d'aquells del diumenge, amb tothom que acabaves de dinar a les 5 de la tarda, no?
Va ser una bona estudiant, Anna?
No era la millor de la classe, eh? No. Jo mirava les nenes que eren les millors de la classe. Jo tinc amigues que ara avui són doctorades en farmàcia o que tenen farmàcies o que porten empreses familiars i així. Jo era bona estudiant de lletres, l'anglès, el català, el castellà, el llatí, el grec, els esports. Jo era molt, molt esportista, molt i molt bé. Les mates, la física, la química, em costava més, no? Però el meu pare era un enginyer industrial, a casa, evidentment, ens ajudava molt a casa. La meva mare és una artista, és pintora.
Sí.
I a l'escola que vaig anar, a les Alzines, a Girona, hi posaven molt i molt esforç en música i en l'art. Pintàvem moltes vegades a la setmana, ens posaven música, ens deixaven pintar, i ens ho passàvem molt bé. I la meva mare, a vegades, com teníem que pintar molt i teníem molts deures, la meva mare m'ajudava molt a pintar, acabava a pintar, m'explicava molt qui eren els artistes, com funcionaven els colors, els mètodes diferents i així, sí. O sigui que a casa, és veritat, ara aquí penso tenir la part industrial i tècnica i la part de la meva mare amb l'art.
És com l'enginyeria, que és com endreçada, no? Clar, clar, que és l'ordre. Els enginyers és l'ordre mental, l'esquema mental, allò que deies de les llistes. Jo he pensat, quan un fa llistes, no?, ja s'acosta a una ment com d'enginyer. A vegades veus uns dibuixos i per un dibuix arribes a veure que aquella persona és una enginyera o un enginyer. I després hi ha la part aquesta artística, no?, que és molt creativa. No dic que un enginyer no ho pugui ser, no?, però és com que surt de tots els esquemes. Llavors això és un equilibri perfecte. I quins valors et van transmetre?
Bé, potser el que estàs explicant, el que em fa pensar, és que quan estàs llançant un producte nou al món has de tenir les dues parts.
Clar.
No? Només has de tenir, no només l'arquitectura i tota la coordinació del codi de sota, però com es veurà el producte, com s'explicarà el producte, si és fàcil de fer el servir, si hi ha molts de passos, exacte.
Avui fem el divan amb Anna Navarro, coneguda com Anna Schlegel, a Silicon Valley, la vicepresidenta de NetApp, la dona més influent tecnològicament del món. I també volem donar les gràcies a Quim Miró, d'exterior.cat, que ens ha ajudat, i que és a Sant Louis, Missouri, als Estats Units, el divan a Catalunya Ràdio. Ens trobareu a la pàgina web i a les xarxes @eldivancoppola. I et deia, quins valors ètics et van transmetre?
Molt, tinc uns pares súpers.
Ah, que bo, dir així, tinc uns pares súpers. Oh, que bo. Dit així, t'emociones, eh? Diu que sí.
Sí, sí.
Sí.
Pare molt, molt bona família, molt bons germans. També em sembla, a vegades, jo tinc dos germans que jugàvem molt al futbol, que anàvem a tirar coses, que jugàvem a cowboys, que ens despertàvem a mitjanit per fer-nos entremaliades, fent de tot. I potser créixer amb nens, no? A casa meva sempre hi havia molts els amics dels meus germans que feien de tot, els pobres meus pares, no?
I ara amb Robert Palmer, que et recorda aquesta cançó?
Bé, aquesta cançó és la cançó que m'agrada més del món, perquè és veritat que perquè les coses funcionin has d'entendre a tothom, no? I em sembla que...
Every kind of people. Has d'entendre a tothom i agafar com el millor de cadascú. És això?
Evidentment. Sí, sí. Jo me'n recordo quan vaig marxar a Barcelona. Va ser com un xoc bestial, no? Sortir d'Olot i de Girona i anar a viure a Barcelona. Va ser la primera vegada que vaig veure moltíssima gent molt diversa, no? De l'Àfrica, del nord de l'Àfrica. Me'n recordo, agafava el tren, no?, els caps de setmana per anar de Girona a Barcelona sempre, i jo estava fascinada, no?, de veure la gent àrab, de veure gent africana. Jo m'hi sentava al cantó i els hi preguntava.
Els hi preguntaves coses?
Sempre, sempre, sempre. On vas? De què fas? Com és que estàs aquí? Ja des de molt petita jo ja volia saber què és que estaven fent a Girona o a Barcelona.
Llavors, ho dèiem avui al començar el divan, eh? Anna, com ho fas per negociar amb algú de la Xina? El seu sí és el mateix sí d'algú de, no sé, de Nova York o d'algú de Barcelona o algú de Frankfurt? Com ho fas per negociar amb un país àrab? Per entendre les seves cultures, els seus ritmes, els seus temps, el que valoren, com n'has après d'això?
Doncs, anant-hi, jo la primera vegada que em varen donar una feina per anar a negociar un projecte bastant gros a la Xina, quan vaig arribar em varen preguntar si era la secretària del meu jefe, no? I els hi vaig dir que no, que jo era la persona responsable i que tindrien que tractar amb mi. I m'ha passat moltes vegades també al Japó que arribo i em pregunten on està el jefe, no? i els explico que la jefe sóc jo i que sóc jo la que vinc a parlar amb ells i continuo parlant i els explico què penso i com ho podríem fer i llavors els vaig calmant, no? Però sí que hi ha moltes reunions que es pensen que jo sóc, no sé, la que ha portat les maletes.
I els vaig calmant. Oh, que bona aquesta idea! És a dir, davant d'una... Clar, és que he pensat, mira-te-la, jo ara m'ho apuntava i pensava, això és el que has d'aprendre, Sílvia, avui, no? Que en comptes d'enfadar-te amb aquell que et diu si ets la secretària o de la secretària o qui portes les maletes, entendre que l'altre es posa nerviós, entendre que l'altre té una dificultat per negociar amb una dona i tranquil·litzar-lo. És això, és a dir, no enfadar-t'hi, sinó entendre'l.
És això. I llavors, ara ja, bueno, això era els primers anys, no? Potser quan estava a VMware, així que m'havien enviat a la Xina, a obrir la primera oficina de VMware a la Xina, no? I ja al NetApp, amb l'equip que tinc, feia que ja abans de que jo arribés els expliquessin, ei, és una dona... Bueno, no diuen és una dona, no? Diuen és Anna. Oh, quin nom és Anna? És un home o és una dona? Perquè a vegades no saben, no? És una dona, i els expliquen una mica, no? Has d'ensenyar una mica el que es diu el poderío, no? És una senyora que té uns equips, que els expliquen abans de que arribi. I, de fet, ara quan arribo a moltes reunions, bueno, ara no perquè hi ha el Covid, no? Però quan arribo, he arribat a llocs com Lenovo o altres empreses que quan m'assento tenen el menjar que m'agrada, la beguda que m'agrada, el diari que m'agrada, em venen a buscar amb un cotxe perquè ho han entès. Han entès que si volen fer negoci hauran de passar per mi o que jo sóc una persona influent, no? Però això ve amb moltíssima preparació. Això ve que els del meu equip parlen amb els del seu equip i llavors els del meu equip, que m'estimen molt, no?, els expliquen detalls de coses que em faran feliç a mi, no? I llavors, quan arribo, evidentment, ja veig a vegades, m'han posat gominoles que m'encanten, que les troben a la Xina perquè a mi m'han agradat, i ja comencem riguent moltíssim, no? I aquests detalls calmen molt la situació. I els hi dono moltíssimes gràcies i ens passem mitja hora, una hora, dient que bé que estem allà, que moltíssimes gràcies. I en moltes cultures he hagut de veure moltíssim, no? A mi m'han portat en habitacions amb 30 homes japonesos veient saques diferents i jo sent l'única dona.
Ja m'ho semblava, que tens molt de sake. Anna Navarro, avui al divan. Avui amb la vicepresidenta de NetApp, jo dic la dona global. Va, Anna, explica'ns les bondats de la globalització. També després les maldats, eh? Demanaré les dues coses.
Va, les bondats de la globalització és que pots fer arribar solucions al món molt ràpidament. Per exemple, soc part de la junta directiva del Museu d'Innovació d'aquí, del Silicon Valley, i el que fem cada any és busquem empreses que moltes vegades són molt petites que estan fent coses molt i molt bones per la humanitat, no? Per exemple, l'any passat vàrem donar el premi a una companyia que ha dissenyat drons que poden anar a deixar botelles de sang o bosses de sang al mig de l'Àfrica. I estan posant uns centres en llocs puntuals a l'Àfrica perquè si hi ha un accident o hi ha una clínica que els hi falta sang, ells envien un dron superràpid, no? Aquestes coses són per al bé, són coses que funcionen per la humanitat, no? O que uns metges de Palestina es puguin connectar amb uns metges dels Estats Units, o uns metges de Londres, o uns metges de Barcelona, que es puguin ajudar. Aquesta tecnologia no existia abans, no? És això, les coses que m'agraden, les coses que intentem apoyar, els clients que treballem molt en NetApp, són empreses que estan fent coses molt i molt bones per al món, no? Que la gent es pugui veure en conferències, això fa un pocs anys no es veia, no? Jo me'n recordo quan vaig començar a Cisco, quan treballava a Cisco fa 20 anys, em varen donar un telèfon que ja tenia una càmera, però no ens veiem mai, no? Però avui, evidentment, 20 anys després es pot fer.
Clar, aquesta és com la part positiva, però podríem pensar arribarà un moment que Amazon manarà el món, per exemple, i no els governs, no? Sinó Amazon. O bé, doncs, el fet que puguem comprar productes molt barats de la Xina fa, doncs, que tota la indústria tèxtil, ho faig molt, molt senzillet, doncs, d'aquí de proximitat se'n vagi a Norris. És a dir, la botiga de proximitat o allò que està pagat amb uns preus raonables no són compatibles, o sigui, no són competitius respecte als preus d'un lloc on no tracti bé la gent suficientment bé. És a dir, la globalització també és causa de grans desigualtats i de més desigualtats.
Sí, sí, això passa, però això ha passat des del principi del món, no? Quan ja venien els finicis o els de Cartagena, els càrtagos, o això no és nou d'avui, el que passa que avui s'ha accelerat moltíssim. Jo la globalització que faig és la globalització del producte d'enginyeria a la base del codi. Llavors, el que fan les empreses amb aquests productes, evidentment, sí que pot ser molt perillós. Això que estàs dient tu, de que les empreses estan passant per davant dels governs, és molt evident, no? Per exemple, has vist com Twitter va tallar l'accés a certes persones, no?
Sí, sí, Donald Trump, sí, que aquí hi ha hagut també als Estats Units una gran discussió sobre si ho havia de fer o no.
Això està passant i jo sóc molt partidària d'ONGs i així, que perquè moltes vegades veus en els països que els governs no tenen la capacitat o la velocitat o el finançament de poder arreglar certes coses.
You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Well, when you report fake news, no. When you report fake news, which CNN does a lot, you are the enemy of the people.
Llavors, tu que ets una dona que ara treballes en una empresa tan important amb les dades, ho porto al nivell més casolà. Cada vegada que entrem en una pàgina web o ens envien un correu, ens diuen que permetem en aquella empresa donar-li les nostres dades. Ho hem de fer o no ho hem de fer? Què passa després amb aquestes dades, Anna Navarro?
Això depèn de tu. El que passa és que la gent no sap que li estan agafant les coses, no? Per exemple, aquí quan vas a comprar, vas a un centre comercial, sempre, a mi em demanen, no? Li volem fer una fitxa, sempre no. A mi no em coneix ningú aquí en les botigues, no? No deixo el nom, no deixo l'e-mail, sí que la trucarem per les rebaixes, no. En plan casolà has de dir que no. Però tothom està al Facebook, tothom està al Twitter i llavors ens queixem moltíssim. Aquestes coses s'han d'entendre molt bé. Has d'anar als settings o als llocs de seguretat i has d'explicar que no vols que comparteixin les fotos. Has d'estar molt a sobre de tot això perquè si no et dones compte, les teves fotos volaran, la teva informació volarà, tothom pot fer una imatge del que has dit, has d'anar molt al tanto, no? Llavors, és molt complicat i s'està complicant moltíssim perquè, evidentment, s'ha vist, no només aquí, es veu molt a la Xina, que estem superfilmats i controlats. Jo et puc explicar que ara fa 2 anys estava en un viatge a la Xina i vaig perdre el passaport. Uh-huh. Vaig deixar el bolso a dins d'un taxi, no? I, evidentment, va haver-hi molt de pànic perquè jo no podia sortir del país sense el passaport. Uh-huh. Però el que va ajudar és que aquest país, bueno, a Pequín, a Beijing, sí, hi ha càmeres a tot arreu. El meu equip de seguretat va poder trobar el meu passaport a través de les càmeres. Varen veure exactament quan era l'últim minut que jo tenia el bolso amb el passaport, no?
Llavors, vaig a una altra cosa. NetApp, que el seu negoci són les dades, on és el negoci? Què fa exactament?
El NetApp no guarda les dades de les companyies, que això no s'ha entès. Veig a vegades que hi ha gent que escriu coses sobre mi, que estic guardant les dades de... No, nosaltres el que fem és la infraestructura, l'arquitectura, el software, els productes, perquè les empreses guardin les dades. Val? I nosaltres fem el producte.
Llavors, ara estàs aquí, has estat a moltes grans empreses. Com t'imagines el teu futur?
El meu futur? Continuant treballant amb equips tecnològics que facin coses que impactin a tot el món.
Tu que tens visió, sempre penses en què vindrà, no? És a dir, t'imagines el que vindrà d'aquí 2 anys, 5 anys, 10 anys? Jo et pregunto ara, aquí l'Anna Slegel, que és com la coneixen als Estats Units. Què vindrà, Anna?
Què vindrà? Doncs més digitalització, no sé si la paraula
sí,
en català és això.
Sí, és digitalitzacions. Costa sí. Aquí també, eh?
Sí, vindrà un món molt més digital, un món molt més, amb molta més cura, suposo que per tot això del Covid, no? La gent, jo estic veient el món del teletreball, és més... La gent treballa més des de casa, els edificis s'organitzaran molt diferent a dins de com es treballava abans, que estàvem tots a sobre, no? Jo tenia 3 persones sempre al voltant de la meva taula. Tot això canviarà moltíssim. Però també hi ha una lluita, no? Per el que deies tu abans, de guardar les coses i els valors tradicionals. A mi m'agrada molt anar a restaurants petits i anar a comprar la fruita els dissabtes al dematí, no? I això no vull que canvi, però segurament també canviarà. Però això som nosaltres, no? Nosaltres tenim la força de que això canvi o no. Ets tu que t'apuntes al Facebook o no. Això has de tenir els valors molt i molt clars de què vols ajudar a participar, que això vagi més i més ràpid o no.
I tu ets de les que vagi més i més ràpid o no?
Jo m'agrada el balanç. M'agrada que vagin les coses molt més ràpides al tercer món. Tinc una ONG a la frontera de Tanzània i Kènia, on estan massa malament. Hi ha coses que sí que els volem respectar moltíssim, que tinguin les seves tradicions i així, però també hi ha uns nivells de mortalitat que no tindrien que tenir. No? Hi ha certes coses que haurien d'anar molt més ràpid. Les dones no han de morir el dia que tenen un fill, no? Coses d'aquestes sí que s'han d'arreglar, però urgentment.
Es pot fer des d'una empresa? Tu pots fer alguna cosa des de San Francisco, des de NetApp, des de les teves ONGs, aquestes que vas tirant endavant?
És clar que sí, tothom hauria d'estar participant, tothom en el món hauria d'estar ajuntat a una ONG. Agafa, a mi el que no m'agrada és el criticar i el dir i el parlar d'una cosa i no fer res sobre aquella cosa, no? Jo sempre demano que la gent agafi una causa, busca l'ONG que l'estigui lluitant i t'hi apuntes i t'hi fas i ajudes al món, no? Sí, a part aquí el Silicon, les empreses com NetApp, Google, Microsoft, totes, donen una setmana o 2 setmanes a l'any perquè vagis a ajudar, perquè vagis a fer coses amb ONGs. Amb el meu equip hem estat a l'Àfrica, estem aquí al mig del Silicon Valley ajudant nens que no tenen cases, a dones que estan amagades dels marits. Estem ajudant a moltíssimes coses, a fer cases petites per escoles, cases que s'estan caient. Nosaltres, ja fa molts anys que estic al NetApp, cada any fem moltíssimes coses d'aquestes. Sortim, anem un divendres a pintar una casa d'algú o així. Sí.
Avui amb la dona tecnològica més important del món, amb l'Anna Navarro Descalç, que és ara és al Silicon Valley i és nascuda aquí a casa nostra, a Olot. Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. El doctor Juvenal Urbino lo percibió desde que entró en la casa todavía en penumbras. a donde había acudido de urgencia a ocuparse de un caso que para él había dejado de ser urgente desde hacía muchos años. El refugiado antillano Jeremiah de Saint-Amour, inválido de guerra, fotógrafo de niños y su adversario de ajedrez más compasivo, se había puesto a salvo de los tormentos de la memoria con un sahumerio de cianuro de oro. Encontró el cadáver cubierto con una manta en el catre de campaña donde había dormido siempre, cerca de un taburete con la cubeta que había servido para vaporizar el veneno. En el suelo, amarrado de la pata del catre, estaba el cuerpo tendido de un gran danés negro de pecho nevado, y junto a él estaban las muletas. El cuarto sofocante y abigarrado, que hacía al mismo tiempo de alcoba y laboratorio, empezaba a iluminarse apenas con el resplandor del amanecer en la ventana abierta, pero era luz bastante para reconocer de inmediato la autoridad de la muerte. Ah, com t'agrada aquest text, eh? De Gabriel García Márquez. Sí. D'en Gabo, no? El amor en tiempos del cólera, perquè ens l'has triat, Anna.
I continua. Les altres ventanes, así como cualquier resquicio de las habitaciones. La primera pàgina me la sé de memòria.
Oh, que bo!
Perquè l'he triat per el Florentino. Florentino Ariza és com un héroe, és super, super romàntic, l'idea d'aprendre a esperar, de la fidelitat eterna, de l'amor que dura tota la vida, i això em fascina.
I creus en tot això, l'amor que dura tota la vida, aquest punt tan romàntic?
No, però sí que hi ha gent que ho ha tingut, no? Jo tinc familiars que estan junts des de que es van conèixer a l'escola. Jo a vegades penso, a la pròxima vida ho faré, això. Tindré la mateixa persona, només una persona dels 10 àngels que et moris, no? És una cosa, no sé. Necessito una altra vida per tot això.
Ah, ve tu aquí. Com tu podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint en sé tan a prop teu si canto, que sovint et sé tan a prop meu si escoltes, i penso que no he gosat mai ni dir-t'ho, que em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo. I aquesta sí que és ben bé una cançó d'amor que ens has triat tu, d'en Lluís Llach. Què et porta de records?
Bé, em porta a Catalunya, em porta concerts d'en Lluís Llach, em porta a casa, em porta aquestes històries, no?, de que parlàvem del Florentino Ariza, no sé, jo hi crec molt amb la mort. Aquesta cançó, els meus pobres fills ja se la saben de memòria perquè potser la posem al cap de setmana.
Quants anys tenen ara els teus fills?
Mira, el meu fill farà 20 anys d'aquí pocs dies, la meva filla té 18.
I tu vas poder negociar que volies plegar més d'hora per ajudar-los a fer els deures.
Sí, sempre, sempre, escapar. Jo vaig veure una entrevista de la Sheryl Sandberg quan es va fer la Chief Operating Officer del Facebook, que ella ho va explicar, que a les 5 de la tarda ella corria, marxava a casa, feia el sopar, feia els deures, menjava amb els fills, a la família, i després es tornava una hora, dues hores més a treballar, no? Perquè sempre hi ha les trucades amb la Índia o la Xina al vespre.
Em volia demanar, ara es comença a veure que quan, per exemple, aquí es fan més suaus les restriccions per la Covid i es pot tornar a treballar a l'oficina, els senyors surten disparats tots a l'oficina. No se'n queda ni una a casa, és una manera de dir. Mentre que les senyores tenen més tendència, sobretot les que estan en edat de tenir criatures, a dir, calla, que potser em puc quedar a teletreballar perquè d'aquesta manera fan anar a la llar, poden anar a buscar els nens, els poden portar als extraescolars. Ah, però, quan hi ha reunions d'aquelles a la feina, una mica informals, o hi ha la possibilitat de promocionar algú, elles no hi són, perquè elles són a casa i no se les veu. La visibilitat és inferior. Per tant, es perden oportunitats. Tu què diries?
Tens molta raó, Sílvia. Sí, això, aquí et trobes en el passadís, aquí et trobes en l'ascensor, aquí et trobes a l'hora de dinar. Això és molt i molt important perquè jo me'n recordo ara, sembla que faci anys, no, que no estiguem a l'oficina, però jo quan entro en el menjador del NetApp hi ha 3 o 4 persones sempre que em venen a dir alguna cosa. No? Em pots mirar això, pots revisar això, em pots ajudar, no?
És a dir, que s'ha de tenir en compte també, mira, ara que hem pogut fer un estudi aquí a la BCM de la Pompeu Fabra, hem vist que les dones tendeixen a veure-hi més avantatges en el teletreball que els homes, per això mateix. Tu com encaixes la idea del teletreball? Una mica, sí? 2-3 dies a la setmana? Tots els dies? Com ho trobes que és la millor manera de compaginar-ho?
No ho sabem encara, perquè encara no ens hi veiem. Però jo al principi feia bastant de teletreball, però la que estàs pujant més endalt, la gent està a l'oficina. Les decisions són molt i molt diferents, no? Com més puges, més entens la companyia, hi ha uns... Les decisions són tan diferents, no te les pots ni imaginar, no? Fins que ets allà dalt, les pressions que passen a aquestes empreses. I, evidentment, les coses són més fàcils a vegades, si estàs en la mateixa habitació, es poden fer molt més ràpides, no? Però aquest últim any, perquè ara ja farà quasi un any que estem tots treballant des de casa, ningú ha estat a l'oficina, també ens n'hem sortit, no? També hem fet les coses. Potser hi ha més textes, potser hi ha més trucades després de la feina, però també estem molt cansats, no? Estem cansats de veure'ns en pantalla. No sé, és diferent, és una transformació com qualsevol altra i també hem de negociar pressupostos i fer negocis amb la Xina igualment, no? Però sí, és a mi m'agrada més la teva pregunta, no sé, potser a mi m'agradaria anar 1 o 2 cops a l'oficina després poder treballar des de casa, perquè sí, si tens fills a casa o... Aquí els nens encara no han anat a l'escola. Sé que és molt diferent que a Catalunya els nens estan anant a l'escola. Aquí no hi ha cap nen que hagi anat a l'escola des del març. Tots els pares estan treballant amb els nens al cantó. I això és molt i molt difícil perquè hi ha gent que viu en apartaments o pisos o cases petites, no?
It'll be enough to fully vaccinate 300 million Americans. And this is an aggregate plan that doesn't leave anything on the table.
Aquesta nova etapa que ha començat als Estats Units, com te la imagines a partir d'ara?
Les accions han pujat, s'estan fent unes ordres executives cada dia amb moltíssima acceleració, s'està regirant tot el que es havia dit que no, ara s'està dient que sí, no? O el que s'havia dit que sí, ara s'està dient que no. Va estar molt i molt ràpid, jo estic veient en Biden superenfocat, un equip molt i molt fort, gent molt i molt capaç i molt intel·ligent.
Tots els anys que he hagut de viure allunyat del meu país han estat una nit fosca, un camí ple de neguit. Penso en tot allò que enrere vaig deixar quan vaig partir i amb els ulls ple d'esperança torno encara al meu país. No estimo res com la dolcesa del cel blau del meu país. Ara en sóc lluny, però me'n recordo dia i nit. Si un dia torno al vent que em rebi, esborrarà tots els neguits i oblidaré els anys que he viscut lluny d'aquí.
Et veig emocionada, eh? Des de Silicon Valley per la pantalla veiem a l'Anna Navarro descalç, que sense el llac i parlar del teu país. I el cor on és?
El millor país del món, a Catalunya.
Quan expliques Catalunya dius això, què dius de Catalunya? Com ho expliques?
Bé, que és el millor país del món. Quan comences a explicar, no, si has de buscar referents, no, de moltes vegades no estaven, no? És Catalunya, expliques on està, si dius Barcelona, llavors ja s'ubiquen, no? A vegades em diuen, ah, sí, el País Basco, no? Dic, no, el País Basco és una altra història, no? Hi ha gent que ho sap, hi ha gent que ho coneix, hi ha gent que no ho coneix. Evidentment, hi ha molta gent que hi ha estat, hi ha gent que ha anat entrenant amb bicicleta, no?, perquè els agrada el Tour de França. A mi, farà 29 anys que estic als Estats Units, cada any vinc 2-3 vegades, sí.
Anna, hem d'acabar, però acabarem aquí amb la Celia Cruz. Aquesta idea de la vida és un carnaval, no? Que hem d'anar sabent-nos vestir també en funció de cada moment, sabent on volem arribar, no? El millor que has fet a la vida, del que estàs més orgullosa, Anna, què diries?
Els meus fills.
Ah!
Que ara els escolti com estan solucionant els seus problemes, com naveguen la seva vida. Estic veient molt els valors dels meus pares.
Fixa't, eh? O sigui, en els teus fills i veus els pares, jo diria que alguna cosa hi tens a veure, tu. Més que res, és que ets el mig, eh? Si tinguessis sí. una segona oportunitat, què canviaries de la teva vida?
Res.
Oh, que bona! Res!
Res. Bueno, potser ser com el Florentino, no? I quedar-me sempre amb una persona i buscar l'amor que dura tota la vida des de superjoves. Potser seria això.
Perquè això de l'amor, tu que saps tanta tecnologia, saps ben bé, no? Ja, ara he obert els ulls com taronges, eh? De què està format?
No entrem en això. A mi el premi me l'han donat de tecnologia, no d'amor.
Ara... I Déu, què diries de Déu? Déu?
Que moltes vegades, quan estàs perdut o estàs... que no entens què estan passant les coses o per què estan passant les coses, doncs a vegades rezo i espero que Déu m'ajudi, diria això.
I t'ajuda?
Sí, sempre m'ha ajudat.
La tecnologia com la du?
La tecnologia com la du Déu?
Sí.
No ho sé.
No anem bé. Acabem. Avui hem tingut aquí amb nosaltres a l'Anna Navarro descalç. Aprenem moltes coses. Em penso que ets una persona molt referent, no només en el món tecnològic, sinó en el món dels valors, en el món de l'ètica i per a les dones emprenedores que estan creant el seu propi espai personal. T'agraeixo de debò que hagis estat avui aquí. Esperem que puguem trobar-nos i fer-nos una abraçada amb 25.000 màscares posades, però que sigui possible fer aquest viatge. Penso que tenim una gran ambaixadora, a més de Catalunya, a tot el món. Gràcies de debò,
Anna. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Sílvia. M'ho he passat molt bé. Merci.
Moltes gràcies. Som aquí al divan. Adéu. Mira, the best one, eh? Amb Mati Seoane a les gravacions, Benja Estacio al muntatge, Núria de la Fuente aquí a la meva banda coordinant les fotos, us ha parlat Sílvia Coppolo. Avui amb la sort de poder tenir pel món globalitzat l'Anna Schlegel. Fins aviat!